Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, el metge santcugatenc Jordi Esquirol ha assumit recentment la presidència comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, al Vallès Occidental. Un càrrec que afronta amb el repte d'apropar la institució als professionals perquè se sentin ajudats en els seus reptes. L'objectiu de la Junta és abordar qüestions com la integració de la intel·ligència artificial a la pràctica clínica, la llengua i la integració de professionals nouvinguts al sistema sanitari en un moment especialment exigent pel col·lectiu mèdic. Sant Cugat es converteix aquest cap de setmana en un gran espai de fires amb motiu de la Diada de Sant Ponç, que combinaran tradició, consum responsable i promoció de productes locals i artesanals. Des de divendres i fins diumenge, la ciutat acull, d'una banda, la primera fira del Raig a la plaça de Barcelona i, d'altra banda, la fira de Sant Ponç i la fira del comerç just i solidari a la plaça d'Octavià. Aquestes dues fires, a més, conviuran també amb la fira d'artesans, que té cita cada segon dissabte de mes. Més activitats. La Batuescola celebra aquest diumenge la 11a edició de la Festa de la Percussió a Sant Cugat, una tarda plena de ritme per donar a conèixer la tasca de l'associació. La gresca començarà a les 5 de la tarda amb la Rua dels Grups d'Adults, que sortirà de la plaça de Pere Sant i voltarà pels carrers del centre fins a la plaça de Barcelona. Un cop a la plaça, començarà a les 6 de la tarda la mostra dels grups infantils de la Batuescola. Finalment, a 6:45, tindrà lloc la fi de festa amb un ritme conjunt a la mateixa plaça. I el barri del Monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt per una nova edició del Fem Barri, la festa del veïnat i les entitats, que se celebrarà aquest dissabte d'11 del matí a 4 de la tarda. Els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats infantils, esportives i familiars, així com actuacions, mercats solidaris i espais d'informació sobre les entitats del barri. I el Punt Cugat celebra aquest dissabte la 5a edició del Festival de Música Punk en directe a Sant Cugat. Els concerts seran al Parc de Can Bernet a partir de les 6 de la tarda. En total hi passaran 5 grups diferents: Les Aranyes, Againsters, Enyor, Rotura, Encefàlica FM i els punxadiscos Root Girl Club i Unclu DJ. I en esports, el Sant Cugat femení afronta aquest dissabte la penúltima jornada de preferent i ho farà al camp del campió de Lliga, el Barça C, que només ha cedit un punt aquesta temporada.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triadó. Avui és dijous, 8 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui acompanyats per la Montse Moral, la Gata Guinó i el Jordi Pasqual. I afegirem una pinzellada d'economia amb l'entrevista a Xavier Pujol, president de Pimeca al Vallès Occidental i Barcelona. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut en l'espai de sexologia. Ruth Canals contrastarà amb el neurocientífic Diego Redolar algun dels temes que hem tractat al llarg del curs. I afegirem una mica d'arts escèniques per parlar de la programació educativa del Teatre Auditori amb Maria Ferriol, directora de l'equipament. I per acabar, repassarem l'agenda i parlarem del Sant Cublac de la mà d'un dels seus impulsors, el Ricky Andersons. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'estat de salut del comerç local. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, i Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia. Bé, cansats, no, dèiem?
Cansats?
La primavera.
Sí, deu ser la primavera, deu ser el bon temps. Venia bon temps, ara ens torna
la fred. Sí, de sobte passem fred pel matí.
Bé, això de que el bon temps és la calor i el sol i el mal temps és la pluja, després de la sequera que hem patit, no sé quin seria el bon temps.
Jo crec que estem contents amb el que tenim, no?
Hauríem.
Jo els tinc.
Mentre no faci disbrats.
Exacte.
Bueno, la veritat és que enguany es poden queixar poc, perquè pluja que em faltava, sí. No? Bueno, pues està bé. Està
ja
bé.
Ha nevat fa dos dies, a Ramos de Peguera, per tant, més reserva d'aigua. Feliços, tu. Gràcies.
Doncs celebrem aquesta pluja i ens anirem adaptant al que el temps vulgui fer, perquè tampoc ens en queda una altra.
Tot és posar-se capes, no?
Exacte, anem amb tipologia ceba de vestuari i anem vestint i desvestint al llarg del dia. Bé, anem al tema que ens ocupa avui. Sant Cugat és una ciutat que compta amb més de 250 comerços al centre del municipi. Al llarg dels anys el comerç de proximitat ha anat canviant i de mica en mica s'han tancat establiments històrics que han donat pas a la proliferació de botigues de grans marques que conviuen alhora també amb altres models de negoci més petits que també busquen el seu lloc. Això ha comportat, d'una banda, una disminució de la diversificació de l'oferta. De fet, és una realitat que Sant Cugat compta actualment i només al centre de la ciutat, per exemple, amb gairebé una trentena de centres d'estètica especialitzats en la cura de les ungles i a més d'una vintena de forns de pa i fleques, 8 de les quals estan situades en un mateix carrer i a només 350 metres de distància. Fet aquest petit preàmbul arran de la notícia que han fet els companys d'informatius, quina radiografia en feu vosaltres del teixit comercial de Sant Cugat?
Jo el que he vist els últims anys és aquesta... Vale? Tenia el micro malament, vale?
Sí.
Dic que hi ha com aquesta substitució, sobretot a les zones més principals, eixos, entenc que molt marcat pel preu del lloguer dels locals, perquè hi ha que són caríssims, hem vist moviments de comerços d'un lloc a un altre fugint d'aquests preus que ja eren inassumibles, no? Si un lloguer val pràcticament 4.000 euros al mes, com és algun cas, si tens una cafeteria, quants cafès has de vendre? Si tens una peixateria, quant de peix has de vendre? No? Vull dir que hi ha aquesta situació que, clar, una gran marca es pot permetre, una franquícia ja no tant, perquè no deixa de ser algú que accedeix a aquesta marca, però que és responsabilitat seva, diguem, és com un autònom o una petita empresa, i per tant, que és una tendència que s'hauria de revertir d'alguna manera, però que si el mercat està com està, especialment en alguns carrers, és molt difícil de revertir. Tot i això, han tingut sort alguns comerços que, malgrat que han hagut de canviar de lloc, en els altres llocs sí que han aguantat, i d'altres que directament han hagut de tancar. Per tant, no sé si és tant una qüestió de més o menys suport al comerç com de com està el mercat, sobretot pel que és la despesa principal, que és el lloguer.
Bé, jo l'altre dia entrevistava, encara l'he de publicar. Crec que el Jordi sí que ja va publicar, va ser tu que vas publicar una entrevista al nou president de Sant Cugat Comerç. Ell deia que el preu del lloguer, que sí que són elevats, però clar, que si el negoci funciona no hauria de ser un problema, però sí que és veritat que...
Tot i que s'emporta una mossegada important,
clar,
no?
Clar, s'emporta una mossegada ingressos. Important, llavors també pensa que si has de tenir algú llogat, no t'ho pots fer tot tu, perquè potser no pot estar el propietari a les 12 hores que està obert un comerç allà despatxant, i si suma, no? També, bueno, això que abans anava a dir, quina radiografia fem, jo crec que és molt variat, és variat i tenim molta oferta al centre de Sant Cugat i que a vegades potser no li donem el valor, el valor que té el comerç de Sant Cugat, perquè jo crec que pràcticament pots trobar de tot el centre
de qui viu al centre?
De Sant Cugat, vull dir, tens des d'alimentació que tens per triar i per vendre, roba, potser el que falta una mica és oferta de roba d'homes, això sí que algun home m'ho ha fet,
dona, sí.
M'ho ha fet notar, però bé, que en general crec que té una una bona, bueno, una bona oferta al centre de Sant Cugat. Anava a dir alguna altra cosa. Sí, el problema que té també, jo crec, és la competència online, que jo crec que també ho plantegen, la famosa aquesta taxa Amazon, no? Nosaltres estem pagant uns impostos per estar físicament al centre de la ciutat, i Amazon ven al centre de la ciutat, però no paga impostos. Jo crec que per això serà una mica complicat legalment de poder-ho posar.
Montse.
Bueno, jo, sabeu que sóc farmacèutica i he tingut l'honor, de veritat, de ser farmacèutica comunitària. Aleshores, professionalment sóc farmacèutica i la meva vocació és de servei i atendre la gent, però clar, a les farmàcies els veuen com un comerç també, ¿vale? Però no deixaré la meva part professional per parlar de la part comercial. A veure, i ho compararem amb els altres comerços, ha d'haver diversitat. El comerç és riquesa per una ciutat, per la població, per cohesió, i ha d'haver diversitat. I hauríem d'estar poder... No dic que ens regulin. Nosaltres estem regulats, les farmàcies.
Les farmàcies, els estancs, no, ha... d'altres...
Sí, esteu regulats, però també dèiem que hi havia molts dels ungles, però de farmàcies, d'un i dels que s'han enfocat al centre, últimament.
A veure, si vols el toquem després, però més que res vaig a lo més genèric, que és que després les coses s'autoregulen, perquè no és lògic que hi hagi 30 llocs per les ungles. És que no ho entenc. I un mateix es fa mal. A veure, les persones, tothom té dret a tindre aspiracions i a fer el seu negoci, però has de valorar una miqueta, si n'hi ha molts més t'estàs posant també la soga al coll, no? Clar, tothom vol estar al carrer principal perquè allí és on te passen més gent i en tens més oportunitats. Bueno, jo en el meu fa anys vaig ser tan boja que vaig voler muntar una farmàcia en el lloc que estava, hi havia una riera o no sé què, i vaig anar allà al carrer Santa Trasallada de tot, amb un semisòtan, que em van dir tots, quina cosa més rara. Dic, és que jo soc farmacèutica, jo no vaig a fer negoci, vaig a atendre la meva gent. I vaig fer vocació de servei, però això no és lo normal, ja us ho dic, no és lo normal. I tothom que es posa farmàcies en el centre, en costat, el que li permet la llei, a buscar, bueno, clar, el flux de gent, que és el que després permet pagar els lloguers, tot és normal. Però jo crec que el comerç, el que té de bo és sempre la personalització, el tracte humà. I aquest és un valor que no poden perdre ni les farmàcies comunitàries, o sigui, el tracte professional humà, ni qualsevol comerç. I això és el que aguanten aquestes botigues, que a vegades un esprit de sacrifici de servei molt gran, perquè tu ho has dit, són moltes hores. I això es té vocació o no es té vocació. Però després, avui dia, costa molt, aixecar la persiana i tancar la persiana tots els dies a l'any, els impostos que es paguen. I clar, s'hauria de mirar d'ajudar la gent, perquè tot això és una riquesa en tots els aspectes, parts socials, la pau, la cohesió, servei... Tu te trobes bé en una ciutat en què saps que pots trobar de tot, i a més una cara amable, una persona que... Mira, jo l'altre dia vaig tenir una experiència boníssima. Vaig tenir que anar a comprar un regal, perquè em vida una persona de Mèxic la setmana que ve, i en aquest congrés que faig de Rotary, i vaig voler regalar una cosa de Sant Cugat, i vaig anar aquí al Kiva a comprar aquell perfil. I llavors li pregunto... Escolta, on puc gravar una placa? Doncs pues ves a la joieria tal. Si vols dir que el nom no, però... Vaig a aquella joieria tal, miro la targeta, és del 1880. Dic, ostres, tants anys que sou joiers. Diu, ja ho era el meu avi, que era de Mallorca. Jo vaig vindre aquí. O sigui, el seu... I té eines del seu avi. Vam estar parlant i és encantador poder tenir aquestes històries, aquesta part humana. Bueno, jo trobo que això ho hem de cuidar. Però clar, els lloguers apreten.
Com es fa per cuidar aquest teixit pues que fa comunitat, que és de proximitat?
Posant en valor.
Posaves el focus, no?, en aquests negocis d'estètica d'ungles, que n'hi ha més d'una trentena. Ara ve el cap, per exemple, fa uns anys que també hi va haver, no sé si dir-ho, la moda dels vapejadors.
Sí, clar.
Que
sí.
També el centre era ple d'aquestes botigues que van aparèixer com bolets, van aparèixer i van desaparèixer.
Les ungles no han desaparegut.
Amb els anys, però les ungles...
Algunes sí.
Però desapareixerà, no? Man,
no ho sé.
És insostenible, això.
Bueno, és insostenible. Sí. Ja fa temps que hi són, i jo veig les adolescents que totes van boges per fer-se les ungles. Sí. I jo també, però jo sempre vaig al mateix nom. Les ungles és un tema sagrat.
Respectable. Però... Per mi no és sagrat.
Bueno, per mi, bé, doncs sí. No sé si desapareixen o no, suposo que n'hi ha moltes que són regentats per gent d'altres països, no sé si li podem dir orientals, no? No sé si es pot dir, però és veritat que hi ha bastants d'aquest tipus que són més barats, fan servir un producte que és de menys qualitat, perquè...
Depèn del negoci, suposo, no? O...
Normalment, jo soc una usuària, normalment la ungla l'has de recuperar quan te l'has fet amb un negoci d'aquests, i són més barates, o sigui, dues o quatre pessetes no existeixen, així de clar. I les adolescents, jo crec que si tu passes, veus el tipus de client que hi ha, són més barates i suposo que tenen el seu nínxol de mercat. Jo de moment les veig plenes. No sé si desapareixen o no, però fa temps que hi són, eh?
Home, jo el que desitjo és que tothom tingui feina, que tothom es pugui guanyar la vida, i si això és una oportunitat per aquestes persones d'aquest sector, me n'alegro molt. I si hi ha una demanda de nenes joves que necessiten ser més felices pintant-se les ungles, doncs que siguin felices. Jo no tinc aquesta necessitat, però la respecto. Però la competència... A veure, la gent, quan munta un negoci, més o menys has de pensar què puc oferir. Què oferiré jo?
De diferent, sí, sí, clar.
I després, si hi ha quatre igual que jo, doncs potser que me'n vagi a un altre lloc, perquè he de veure quina economia tinc i què puc fer. Però és que això, a vegades, la gent es posa amb la il·lusió i després sap molt de greu. Costa molt obrir un negoci i és terrible tancar. I això sap molt de greu. Però, clar, tampoc no pots culpabilar la gent, no en compren, entens?
Creieu que s'hauria de regular d'alguna manera la diversitat de negocis que hi ha en determinats espais de la ciutat, o l'administració, aquí no hi ha d'entrar?
Aquí no, jo crec que no hi ha d'entrar.
Crec que no hi ha d'entrar, si no és una cosa vital.
Però no sé si es corre el risc, per exemple, que hi hagi certs sectors que monopolitzin aquests espais i que després doncs, la ciutadania no pugui anar a fer una compra diversa, com a dia d'avui sí que es pot fer, de diferents sectors en un mateix espai comercial geogràfic.
Jo suposo que es podria fer alguna cosa similar al que es fa en els mercats, que és prefixar el mix comercial.
Exacte.
I marcar uns percentatges màxims de cada activitat, però més que això no... Però en el sentit d'això, si tu tens un centre de ciutat i tot l'eix de vianants és d'un o dos activitats, potser no conveni com a ciutat. Per tant, entendre això com una espècie de mercat a cel obert i que, per tant, pugues fixar un mix comercial que l'administració prefixa és l'únic mecanisme que, no sé tampoc quina seria la viabilitat legal, però és l'única cosa que se m'acut. Però, clar, tal com està regulat tot, diguem, que és que cadascú, evidentment, pot obrir el negoci que vulgui on vulgui, on s'ho pugui permetre, de fet, més que on vulgui, veig molt difícil fer alguna cosa realment.
Però, bueno, aquí podríem, per exemple, no ho sé, no us conec en Jaume, a buscar allà, però no sé el que pot fer l'Associació de Comerciants, però l'Associació de Comerciants, junt amb l'Ajuntament, poder fer assessorament, orientació a la gent que vingui.
Es fan formacions.
Formar-te, mira, no, perquè no expliqui l'has dit la gent, però dir, mira, aquesta zona poder, aquí faria falta això, faria falta allò, donar consells, evidentment no, orientació perquè hi hagi diversitat i riquesa. Tornant al tema de les farmàcies, jo ara fa temps que estic jubilada i no estic en el món de la... Però jo quan he vist que s'han muntat tantes aquí en el centre, bueno, i també... Bueno, tres, s'han obert tres noves, totes estan aquí ficades aquí al mig. Jo penso, ja n'hi havien de farmàcies, la gent ja estava atesa. Llavors, vale, per què et poses aquí? Tenim barris que estan creixent. Turó de Can Mates, Pollpalleres... Hi ha altres llocs que et podia... Clar, no hi passa tanta gent, però haguessis pogut fer
entenc
més
servei. Entenc que la gent vol maximitzar el benefici i aconseguir com més ingressos millor.
Sí, sí, no, clar, si la farmàcia però... està, avui en dia està amb les cremes.
Què?
Amb la parafarmàcia.
Està amb les cremes.
Avui dia, lamentablement, han de fer això, però també tenen la competència dels... Saps què passa? Et van a buscar el consell, tu dones el consell professional, però després ho compren per Amazon i per internet.
Parlem, si voleu, d'això. Heu tret dos temes quan fèieu la radiografia primera que us havia demanat i han sortit dos temes que estan molt relacionats amb el comerç local. Una és els preus del lloguer, sobretot en aquest eix de vianants de Sant Cugat, que són uns preus extremadament elevats i que possiblement no qualsevol persona té un coixí econòmic per poder fer front a aquest lloguer i mantenir durant un temps, mentre no arriben els beneficis a la seva activitat, i l'altre és el comerç electrònic. No? Fa anys que es parla del comerç electrònic i quin efecte té això, sobretot pel comerç local i pel petit i mitjà comerciant. Evidentment, el comerç electrònic no desapareixerà. Com ho fem i quines eines tenen des del comerç local, i també quin paper i responsabilitat hi té la ciutadania a l'hora de garantir la supervivència d'aquestes botigues que tant ens agrada quan passegem per la ciutat, doncs mirar els aparadors, entrar, demanar consell, provar-nos les coses...
Bé, i...
de banda, fer front al gegant electrònic, per dir-ho així.
A banda, que a part del comerç té un... fa servei de seguretat, perquè si tu passeges a la nit per un centre on no hi ha comerç, que no hi ha aparadors il·luminats, és una cosa. Si hi ha aparadors il·luminats, n'és una altra. A part, té una funció vital de cohesió social, que és allà on la gent es troba. Allà on la gent es troba i tu trobes el veí que havia viscut al costat de casa teva fa 10 anys i li demanes com està. O l'amiga que anava a l'escola amb tu, que la trobes fent cua a la farmàcia. O...
sí. Dic
que no és allò que és perquè ens agrada passejar. És a dir, té una funció molt més allà. Què podem fer? Doncs anar-hi a comprar, bàsicament. Sí. Ells què poden fer? Jo crec que haurien d'atendir tots, haurien d'atendir a també fer venda online. Que la gent li facilitis que et porti el producte a casa.
Això també té un impacte després en la petjada ecològica, no? Clar. Que també hauríem de tenir en compte... molts i moltes, pues, a la gent li agrada la comoditat i que li arribin les coses a casa, d'ara per ara, gairebé, i sense haver-nos de desplaçar, però tot això té unes conseqüències. Una d'aquestes és la petjada ecològica, l'altra és que la gent hagi de baixar la persiana perquè ningú s'adança a la botiga. Per tant, quin sentit té tenir una botiga i una persona contractada o tu mateix treballant, doncs, les hores que els comerços tenen les persianes obertes, si al final la gent vol comprar a través de la pantalla o a través del mòbil, no? I que els portin a casa.
I saps què passa? Que terapèuticament... És que ara jo com que soc sanitària, la gent cada vegada està més... molt tancats, molt aïllats. Tots estem amb això.
Bueno, és una societat cada vegada més individualista. No?
Llavors, com tot, hem de posar... Jo sempre dic la dosi. Tot és, depèn de la dosi. Tot està bé, però depèn si és, te passes de la dosi. No pots estar tot l'hi aïllat i comprant tot per internet. És bo sortir, caminar, que toqui el sol, mitja hora al sol, vitamina D, et va bé pel cervellet. Trobes algú, trobes un altre. Inclús hasta fas una abraçada, ostres, oxitocina. La gent estaria més contenta. I el comerciant, quan el vas a veure, li dones una alegria, també li dones vida. O sigui, tot és riquesa. O sigui, hem de fomentar que la gent no es quedi tot el dia tancada a casa.
No ens hi quedem tot el dia.
Però que surtin. És bo. Jo treballo molt a casa per internet, però m'encanta venir aquí i participar, i després anar a un lloc i saludar un altre... I això forma part de la riquesa d'una ciutat i de poder viure en un lloc com el que estem.
Però jo no crec que sigui una qüestió de quedar-se a casa tancat. És una qüestió, crec, de temps d'anar a fer la compra.
Ah, bueno, no.
De temps d'anar a fer la compra.
S'ha de treballar menys.
Bé, jo vull ficar sobre la taula una mesura, una opinió impopular, suposo que... Bueno, suposo que els comerços potser hi estaran d'acord. La jornada de 37 hores i mitja és una altra pala a les rodes pels comerços. Perquè, sí, clar, com quadraran les jornades dels treballadors? Sí, no ho mires així, però pregunta'ls.
Ja veig moltes solucions. Si no
pregunta'ls si tancaran abans.
Cap problema. Tancaran, es fa en molts països de la Unió Europea i no passa
tancaran
res.
Tancaran abans, bueno, potser si els hi preguntes a ells diran, bueno, sí, menys negoci, i els usuaris també diran, home, pues si tanquen abans i jo surto a les 7 i ara resulta que...
Perquè sortirem abans.
El meu, sí, els periodistes sobretot, no?
Bueno, hem de parlar de la conciliació també amb la gent que convoca rodes de premsa i activitats.
Sí, bueno, no, o quan passen coses al món, a la ciutat, no tenen horari les coses que passen moltes vegades.
Depèn d'oficis, jo en tot cas...
Depèn d'oficis, però el comerç segur que no està d'acord amb les 37 hores i mitja.
Jo en tot cas, a mi l'excusa del temps em sembla moltes vegades una excusa. Jo entenc que hi ha molta gent que treballa moltes hores, sóc el primer que treballa moltes hores, però jo tinc temps d'anar a fer la compra a botigues del centre caminant tranquil·lament. Segur que hi ha qui té criança, qui té no sé què, però em costa molt creure que no pogués tindre una, dues hores a la setmana per anar a comprar. Vull dir que de vegades crec que és una qüestió més
d'organització
i de comoditat que no d'una manca de temps. A nivell de jornada laboral, jo no... Sent un salt que no és tan elevat com hauria pogut ser, que és una reducció d'unes poques
mitja
hores...
Mitja hora al dia.
No ho veig una cosa especialment problemàtica per a ningú. Alhora, té tan poc impacte que no sé ben bé com s'implementarà, perquè segur que hi ha molts que com si...
Que no s'acaba aplicant.
Que no s'acaba aplicant, no? Més, entre altres coses, perquè no hi ha consens polític, però això és una altra...
Us convidaré a la tertúlia demà, que vull abordar aquest tema.
És una altra cosa, no?
No, ja demà no, tants de dies, no? No tinc temps.
I a mi m'agradaria creure que en el tema de la venda online, que és l'altre gran repte, acaba passant alguna cosa com acaba passant a les grans superfícies, que es tenien molta por, però al final no ha matat de tot el comerç. I m'agradaria pensar que passa això. Però és cert que quan veus els hàbits de consum, sobretot de la gent més jove, la venda online és molt, molt... Bueno, és que ho compren pràcticament tot online, no? Per tant, no sé si pot haver aquest encaix com acaba passant a les grans superfícies, perquè el consum és molt elevat. En canvi, jo crec que les dificultats que tenen els comerços menuts per apostar per la venda online... són molt grans, perquè és molt difícil competir contra gegants com Amazon, no? I, de fet, el valor que aporta el petit comerç difícilment el poden transmetre a través de la venda online. Que pot ser una forma d'intentar salvar els números si es funciona? Sí, però tampoc crec que sigui la gran solució davant d'un gegant com és Amazon.
Mm-hmm. Parlem, si voleu, de la convivència entre el petit comerç i les grans marques. A Sant Cugat no s'hi han instal·lat, almenys fins ara... botigues de grans marques, també perquè l'espai de lloguer...
És que no hi ha locals.
No hi ha locals perquè hi vinguin, per entendre'ns, gegants d'Inditex o marques similars. Sí que hi ha altres franquícies en format una mica més reduït. Creieu que la possible instal·lació d'aquest tipus de botiga jugaria a favor del comerç de la ciutat o en contra, ja que ja hi ha altres alternatives?
Els comerciants et diuen que si no és excessiu, sí, perquè serveix de pol d'atracció. A mi em preocupa, perquè el tipus de consum que fomenten aquestes marques es basa en una desigualtat nord-sud, en explotació laboral, en productes de baixa qualitat, i per tant és una lògica molt, molt negativa en quant a molts aspectes socials, ambientals, no? Alhora, clar, és que és difícil, perquè quan, si realment serveixen de pol d'atracció i és la forma de salvar el petit comerç, no, a mi em costa de veure, però, per exemple, en mercats més o menys acaba funcionant. En alguns llocs tindre un súper perquè la gent va i passa després per les parades, i al final una cosa similar portada...
Torre Blanca funciona, per exemple.
És una lògica similar portada al tèxtil o
a Mirasol àmbits. Funciona, però el Vallès és que no funciona, no. Perquè no s'ha de passar per...
Exacte, a nivell d'infraestructura és diferent a Vallès.
A mi el que em preocupa és que aquesta lògica faci que... accepten els petits comerços que el comprar barat siga online i allà, i que en aquesta lògica de jo aporto més qualitat, que per se és positiva, el que acabem fent és elititzar el petit comerç. Perquè llavors la ciutadania que necessita comprar barat perquè té uns sous de merda, que en són molts, acaba anant, perquè no li queda més remei, a altres llocs, no? No ho està fent tot el petit comerç, però a mi em preocupa veure com no només estem veient una substitució, sinó que a cada rehabilitació, a moltes rehabilitacions que veus de comerços que havien existit prèviament al centre de la ciutat, de sobte és gourmet o és no sé què, i això a mi em sembla un problema.
Sí.
Coincidiu?
De totes maneres, es dic que no tenim grans comercials, però és que estem pensant, perquè com que estem pensant aquí, però tenim el centre comercial que és de Sant Cugat, i allà sí que tenim totes aquestes marques. O sigui que allò també s'ha encubat. Passa que sí, s'entrem...
És un altre model comercial, però sí, evidentment comercial, és la
ciutat. O sigui que tenim els dos, el petit comerç, i tenim les grans grans marques allà, qui vulgui. O sigui, pots triar. Passa que és el que dius tu. És que petit comerç o aguantar-se... Bueno, per sort sempre tenim el barri de Sant Francesc.
Sí.
Que és, per mi és el...
Però és meravellós.
Però hi ha una part de la ciutadania que no hi arriba, no? Que queda al monestir.
Jo que cada vegada...
També són els preus de lloguers, que ja veurem amb la vianantització vinguda a Cerdanyola.
Jo crec que penso que els hi deu anar bé, almenys crea barri, és un comerç molt proper...
Jo crec que depèn de comerços.
Sí.
Perquè les vianantitzacions generalment van bé al comerç. Sempre hi ha molta crítica, després funciona... però és cert que veus que en el moment de la benintegració, els anys següents, hi ha canvis d'activitat en alguns casos, no?
Trobeu a faltar algun tipus de comerç al centre de la ciutat?
Home, ens trobem a faltar més, potser alguna més ferreteria de més, que dius, on te vaig a comprar? Jo tinc una costat a casa molt petitó, que la tenia al pont, que allà ho trobaves tot, clar, Collfabà, ja em queda com més lluny, saps? Hi ha algun tipus de comerç aquest més...
Merceries?
De tot, merceries, de tot, perquè hi ha coses, això, on t'ho vaig a comprar jo ara? I al final acabes anant als basars, no?, a vegades, a buscar coses de...
Fas el xin.
Que sí, perquè, clar, a vegades és que allà ho trobes tot, no? No sé.
Jo la veritat és que no tinc problemes en trobar cap producte en especial, excepte coses molt concretes, no? Que al final, bueno, vale, ja t'ho fas. Algunes és perquè quan vinc de fora vull trobar coses que en el coll es mengen i així no, i per tant m'he d'apanyar jo la vida, no? Però això ja són manies d'algú que ve de... No molt lluny, però que canvia.
No, dic que a vegades també comprar el comerç local és com fer una mica d'activisme, eh? Bueno, ho parlàvem també, deia el Jordi, no? Els lloguers... Ai, els lloguers, perdó, els sous que té la gent. Bueno, va, vaig a comprar alguna botiga d'aquestes xarcuteries que hi ha pel centre, no sé què, per fer comerç, però bueno, a vegades surts d'allà tremolant, eh?
Jo l'única cosa que trobo a faltar és un vincle més entre producció local i venda en comerç. Perquè si vols fer un consum, per exemple, d'agricultura més o menys de proximitat, agroecologia...
Has de fer en cistella
o en grups de consum. I, ostres, per què no hi ha fruiteries en Sant Cugat que tenen els productes de la Rural? La Rural ha obert la seva pròpia botiga en Valldoreix. Per què no la tenen, no sé, qualsevol fruiteria del centre, no? Clar. O sigui, aquesta potenciació del comerç local no només siga tots els valors positius que ja hem explicat diversos, sinó que també siga fomentar la producció local, nacional, com vulgueu dir-li,
de proximitat. Coses
de proximitat, perquè si no el que ens passa és que el petit comerç pot acabar reproduint coses que li critiquem a les grans superfícies. Tu vas a una botiga de moda i tot i que és comerç local que està molt bé tal, aquell producte està fet a l'altra punta del món.
Home, tu, la roba, Jordi, gairebé tota, eh?
A mirar les etiquetes.
A mi m'han al cap alternatives, però són marques que són molt cares. Parlo de l'est de...
Clar, jo acabo comprant de segona mà o vaig directament a que m'ho facin a mida. Però, clar, fer a mida és car...
Home, tu vas a un sastre?
Vaig a un sastre, tinc un propi cas un sastre.
Veus, per on? Veus quina sorpresa?
Però, clar, anar a un sastre has d'acceptar que vas a fer-te uns pantalons que seran més cars perquè hi ha una feina tal no sé què, que seran més bons i que seran els que posaràs potser...
Durant més anys.
Més anys, també dies de més lluir, fins que comencen a estar ja una miqueta així i ja t'esposes cada dia. I la resta acabo comprant de segona mà perquè dic, per acabar comprant un producte de l'altra punta del món, però el compro de segona mà i estic allargant una vida d'un producte que és de l'altra punta del món, però estic allargant-li la vida, no? Bueno, tampoc tenim quasi botigues de segona mà en Sant Cugat. Quan vas a comprar roba de segona mà...
M'ha de posar a Mercantic.
Clar. I llavors el Mercantic és la lògica d'estar més elitista perquè tot és...
Està enfocat a grans marques.
Bueno, és vintage, no és la lògica de reaprofitament, realment. És una lògica de això, bueno.
Bueno, jo m'agradaria també fer una... parlar del centre comercial de Mirasol. Mirasol, ja fa molts anys que estic a Mirasol, no teníem res, ens costava molt arribar, no estàvem ni senyalitzats en el mapa quan jo vaig vindre, es deia Mirafang, escrivia en una revista que es deia Mirafang, i ara, doncs, des de fa uns anys, també ens vam tenir un centre comercial, ens va posar una cadena de supermercat important, però a més per arribar has de passar per un mercat, i allò té vida, jo crec que ha sigut un model que està bé. Allà m'hi trobo...
I el mercat de pagès, també.
I el mercat... els dissabtes al dematí. Mira, això ho fa la ciutat de veïns. Vull dir que, a veure, els barris també... jo estic contenta, ara hi ha moltes vegades... Abans tot havia de vindre a Sant Cugat. Jo estic contenta d'ara de poder comprar allà. I miro de comprar a tota la gent d'allà, o sigui, perquè es mantinguin. I em fa il·lusió perquè molta gent, me trobo molta gent, de quan jo tenia la farmàcia de Santa Teresa, gent de Valldoreix, gent de la Floresta, perquè, clar, es pot aparcar... està molt bé, aparquen, compren, sempre trobo gent que fa anys que coneixia i és, bueno, és allò que us deia, la part emotiva, la part, no sé, social. I és maco. Mirasol està fent, jo crec que els hi va bé i estic contenta i s'han posat algunes botiguetes més, tenim allà un rellotge que arregla les coses, que és una persona encantadora. Bueno, jo crec que poder compartir amb vivències amb la gent és molt maco i val la pena anar a comprar, encara que a vegades has de fer alguna cosa per online. Jo també compro alguna cosa online, poca cosa, però...
Jo crec que l'avantatge de models com el de Mirasol és que Sant Cugat té un urbanisme que en molts aspectes és un desastre a nivell de...
mobilitat.
De mobilitat, de tindre centres, llocs on comprar, no sé, de sostenibilitat, de consum d'aigua, de mil històries, no? I en el comerç és un dels reptes, no? Llavors, aquesta aposta que es va fer en el seu moment per les centralitats que concentra en un lloc que no és massa lluny de la resta del barri on la gent pugui anar per a no haver-se de desplaçar al centre, crec que és positiu. Potser en algun lloc falta que acabi de funcionar més.
A Volpelleres, per exemple.
Sí.
Estan en ella.
Per ara, cal insistir.
Tot i això també és cert que quan vas a la plaça Rabassaires, bueno, hi ha alguna coseta, és cert que es falten mil històries, però a poc, a veure si aquell eix que va de plaça Rabassaires després cap a l'estació acaba de funcionar. Hi ha poqueta cosa, però l'altre dia vaig veure un fort de pa que, artesà que no coneixia.
Hi ha premis i tot.
Pues mira.
I la pastisseria que hi ha a la cantonada fan unes coses boníssimes.
Sí, també.
Al costat hi ha un fort de pa boníssim.
Per això.
Després hi ha el Paqui. Ja, després hi ha un argentí més cap allà.
Un restaurant.
Està obert. No, no, un súper. Està obert fins tant i té coses de qualitat. I la gent ja hi va. Va a poc a poc.
El problema dels barris nous és això, és que com es fan els edificis, després ja veurem com ho omplim, diguem, s'omplen abans els habitatges que els locals, i llavors els habitatges determinen la necessitat, sí. Però la gent ja està comprant en un altre lloc perquè inicialment no hi ha ningú, i per tant és difícil crear l'hàbit de consum, no? Però jo crec que si no apostem per barris que tinguin tota aquesta activitat, fins i tot en propostes més atrevides com la de poder aprofitar en aquest debat que hi ha sobre la divisió d'unifamiliars a bifamiliars, que aquesta transformació també permeta tindre una xicoteta implantació comercial en zones com Mirasol o Valldoreix, crec que és bastant interessant també.
De fet, abans acostumava a ser així, el problema és que com que hi ha tan poca oferta per habitatge i el benefici de vendre habitatge a vendre local és raonablement diferent, no sé si...
Sí, és complicat.
I a més, a dir una cosa, també, els hàbits de vida de la gent estar en un comerç és molt sacrificat, és un horari molt esclau, I avui dia costa trobar gent relleu, Jo t'ho dic per les farmàcies, és que l'horari és molt dur.
Les guàrdies,
la conciliació familiar... Mm-hmm. O si tens un giro bo que pots tenir personal, encara tens un espai per... Però en el meu cas, quan jo vaig començar allà, que estava totes les hores, els meus fills sempre m'han recriminat que no me veien. No? Però clar, és el que deies, obries i les guàrdies, i apa. I estic molt contenta amb el que he fet, però jo, la meva part de mare, sempre he tingut el complexe. Ara, no. Ara ja no. Perquè m'han sortit uns fills collonuts. S'han espavilat?
Ah, bueno.
Clar, estic millor. Contenta. Són molt millors que jo. Perquè no he tingut una mare passada.
Un xuter
d'optimisme,
perquè...
Carinyo, és que arriba un moment... És que és el bo de fer-se gran, Agata. Cada dia me quiero más.
Ah, escolta, doncs amb aquesta reflexió de la Montse ens acomiadem, seguirem parlant del comerç local, perquè no hi ha una solució ni fàcil ni única. Que acabeu de passar molt bona setmana, que ja estem a les acaballes. Que vagi bé.
Molt bé.
Gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'empresari santcugatenc Xavier Pujol va ser reelegit president de Pimec del Vallès Occidental i nomenat president de Pimec Barcelona, que coordina el Baix Llobregat, el Maresme i el Barcelonès Nord, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Amb motiu d'aquesta reelecció, parlem avui amb el santcugatenc Xavier Pujol, a qui primer de tot donem les gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Xavier, recentment has estat reelegit com a president de Pimec del Vallès Occidental i nomenat president de Pimec Barcelona, com dèiem ara a l'inici. Com encares aquesta nova etapa?
Bé, amb il·lusió, perquè sempre que et fan confiança i inicies un projecte, si no ho fas amb il·lusió, malament. Per tant, amb ganes, il·lusió i un equip reforçat per poder-ho fer, perquè el repte és gran i necessitem, com és una cosa que fem en part de la nostra feina, necessitem tenir un equip de persones que ens acompanyen en aquest camí.
Xavier, la comarca és, com dèiem, una reelecció. Per tant, com valora la feina que s'ha fet en l'anterior mandat i la que ha fet vostè com a president de Pimec del Vallès Occidental?
Sí, de fet, pràcticament és el primer mandat per mi com a president, començant des de l'inici, perquè jo vaig començar en substitució del president anterior, que no va poder, per motius personals, acabar, i, per tant, vam heredar els seus objectius. I, a més, tots estan alineats, com no pot ser d'una altra manera, dels objectius que es planteja el president de Pimec a nivell de Barcelona, a nivell de Catalunya. I en aquest mandat, una mica línia continuista amb l'anterior, perquè es va començar tot un projecte. El president Cañete va començar amb tres grans lemes: activisme empresarial, el pont de comandament i legislar pensant en petit, i s'ha avançat en aquest sentit, però encara hi ha camí per fer. Per tant, hi ha una part que és continuar i reforçar, i nosaltres ho aterrem, en el meu cas, en el territori, en el Vallès Occidental, doncs amb aquelles administracions també que ens són més properes a nivell municipal i a nivell de Consell Comarcal.
A nivell de Pimec Barcelona, quins són els objectius que s'ha marcat?
Sí, el que estem ara... Cada àrea té el seu president: Baix Llobregat, jo Vallès Occidental, un altre Vallès Oriental, un altre Maresme, Barcelonès Nord, i Barcelona Ciutat, una altra persona. I jo el que he assumit com a nou respecte a l'anterior és coordinar aquest treball en conjunt. Pimec ha crescut molt des de fa uns anys i les estructures s'han d'adaptar, i un dels canvis que ha introduït el president Cañete en aquesta legislatura és, a nivell sectorial, crear quatre grans àrees. Segueixen havent-hi les comissions, hi ha 22 comissions sectorials i transversals, però també a nivell de territori treballar d'una forma més coordinada, i aquesta és una de les tasques que m'ha encomanat. Ara estem tot just desplegant, demà tenim una reunió amb la resta de presidents per anar-nos fixant aquests objectius.
A nivell comarcal, Xavier, ens trobem al Vallès Occidental, una comarca amb un ecosistema empresarial molt potent. Quina diries que és la rellevància d'aquest ecosistema a la comarca?
Com bé dius, Vallès Occidental és la comarca més rica de Catalunya, deixant a banda barcelonès per l'efecte de capitalitat, però tot aquest eix que t'he dit, cinturó al voltant de Barcelona, és l'eix principal d'indústria i logística. Vallès Occidental destaca per sobre d'ells, és el gairebé és més del 10% del producte del valor afegit de Catalunya, amb unes particularitats també a nivell d'estructura d'empreses, a nivell de sectors d'activitat. Al Vallès Occidental hi ha gairebé un 25% d'empleats en indústria, quan la resta de Catalunya el promig està en el 16%. Per tant, tenim una part de l'economia més resilient i solvent, perquè la indústria dona això, cadenes de valor, llocs de treball i retribucions. Però, tradicionalment, Vallès Occidental ha tingut com dues cocapitals que, amb les seves cambres de comerç i amb la seva activitat, segueixen generant, però ha emergit, i jo des de l'inici del meu anterior nomenament vaig defensar-ho així, la cocapitalitat també de Sant Cugat, perquè li reforça aquest triangle, però a més amb una nova economia diferent, amb empreses d'estructura, de sectors i de dimensions diferents que Sabadell i Terrassa, tot i ser l'àmbit menys de la meitat que Sabadell o Terrassa, les empreses de Sant Cugat generen més valor afegit que qualsevol de les altres dues i, per tant, ha de trobar el seu espai, a més, amb, com dic, activitats econòmiques diferents. Hi ha una diversitat d'empreses a Sant Cugat, hi ha grans empreses, hi ha moltes petites i mitjanes, però és veritat que hi ha un factor tractor de les grans empreses. Nosaltres, des de PIMEC, que treballem i defensem a les micro i petites, doncs també amb l'Ajuntament de Sant Cugat estem en aquesta línia. És veritat que penso que la realitat econòmica de Sant Cugat no és casual. Hi ha una feina que ve des de fa molts anys, des de el Carles Brugueroles, abans de ser regidor, doncs ja havia planificat, parlàvem amb ell llavors, de coses, i igual que ja va haver-hi una planificació urbanística, doncs va haver-hi una planificació econòmica del tipus, el nombre i el tipus d'empreses que es volien atreure, i a part d'un pla, doncs, fer bé la feina, ha donat el resultat d'això. Però tot i ser fort, Sant Cugat necessita treballar de forma conjunta amb l'àrea que l'envolta, tant cap a Barcelona com cap a la resta del territori.
Mm-hmm. I des de Sant Cugat s'està fent aquesta feina que comentes de teixir aliances amb la resta del territori?
S'està treballant. Al final, els recursos en temps i de més són limitats. Amb l'Albert Salaric treballem, ens presenta els plans, s'ha presentat ara un pla d'innovació, s'ha presentat un pla paneuropeu o transregional, diguéssim, i sí que s'està treballant per fer gran aquest projecte en col·laboració amb altres empreses. Potser a vegades cal aterrar-lo en clau més local, i aquí nosaltres doncs actuarem també de recordatori de que està molt bé mirar cap a la Gran Barcelona, però i cap a les grans empreses, que és veritat que Sant Cugat té la sort de tenir-ne i de tenir una bona interlocució i s'impliquen en projectes territorials, però després això ho hem de baixar també al que és el 99,8% de les empreses, que són micro, petites i mitjanes empreses.
Xavier, en un context que veiem cada dia, no?, que la tecnologia avança a passes gegants, les pimes s'estan podent adaptar a aquest ritme de creixement i d'evolució?
Tenen menys recursos, però l'I+D que diem a vegades a la petita empresa és la imaginació i dedicació, i això no ens falta. És veritat que hem d'estar molt amatents i de sensibilitzar molt perquè no perdin el tren. Al final, també hem de trencar una mica aquest discurs de que, ostres, que se'ns escapa, que no, que és vertiginós el ritme. És veritat, ja. Quan internet abans va ser un factor fa 20 anys i era únic, ara hi ha moltes tecnologies que convergeixen. La que ara sona més és intel·ligència artificial, però n'hi ha moltes altres, de fabricació additiva, de realitat augmentada, de l'internet de les coses, de la computació quàntica, de diferents coses, i a cada sector li afectarà alguna d'una forma més o menys gran. El que no podem deixar és perdre l'increment de productivitat i de competitivitat de les empreses. I un dels factors de competitivitat i productivitat és la digitalització. Per tant, és una necessitat de les empreses, tant per ser més productives com per donar millors serveis, com per arribar millor a llocs on potser no estan arribant prou bé. Llavors, ho fem, igual que deia, doncs amb programes de formació, amb jornades, amb programes de col·laboració públic-privat, que a vegades hem fet amb la Diputació de Barcelona, on hi ha un programa, com es diu, Accelera Creixement, on hi ha una part on introduïm aquest diagnosi digital per ajudar a identificar oportunitats de millora i que ho facin, a informar-los del Kit Consulting i Kit Digital, que són programes que venen encara de fons de la Unió Europea, del Next Generation, diguéssim, perquè els puguin aprofitar per incorporar la tecnologia perquè el faci millor els seus processos.
I més enllà d'aquesta digitalització, quins són els reptes que diries que afronten les pimes?
Com a repte, sostenibilitat. Com a barrera, burocràcia. Diguéssim, per mi són coses diferents i des de Pimec ho tractem així. Vam presentar recentment un estudi en el que posàvem de relleu, perquè sempre intentem fer amb dades, però després també fent propostes, doncs que de promig una empresa dedica 40 hores al mes, que és una setmana d'una persona, amb tràmits burocràtics que no aporten valor per la pròpia empresa i que 7 de cada 10 papers que et demana l'administració ja els tenen. Doncs hem de treballar perquè es redueixi. Això és una barrera, això no és un repte. Això és l'administració, en part del seu paper, ens demana algunes coses amb les que ens hi hem de relacionar, doncs que no sigui una càrrega, que sigui un facilitador real, no només de titular i de paraula. Mm-hmm. Això és un... és una necessitat que hem de traslladar més a l'administració que no pas a l'empresa. El que sí que és un repte per a les empreses és la sostenibilitat. La digitalització, ja l'hem comentat, la sostenibilitat tant per valor de mercat, per creència pròpia, com també perquè detectem, i més amb el que està passant amb la situació internacional, doncs que hem de tornar a crear estructures de cadenes de valor més properes. I hi ha països nòrdics on valoren més l'aposta ferma per la sostenibilitat com a necessitat per poder ser proveïdor seu. Doncs aquest és un repte que algunes empreses ja han entomat i els ha permès arribar a mercats on no ho haguessin fet. A part de que com és percebut pels seus clients o com ells mateixos, perquè la gent més jove, a part de nadius digitals, també tenen un valor més alt de sostenibilitat i això ho incorporen ja en el seu valor i volen treballar amb empreses que ho són o exigeixen en aquelles que ho són, que encara no ho són, no? Per mi aquest és un dels reptes importants que tenen les empreses a tots els nivells i afecta a energia, a tecnologia, a producció, a molts àmbits.
No sé, Xavier, si al final és una defensa, no?, d'apostar per allò més local, aquest producte, aquest servei més de proximitat.
Totalment. El quilòmetre zero, com més zero sigui, més ben rebut és. I jo recentment he tingut l'oportunitat de visitar doncs, empreses industrials que intenten que tots els seus proveïdors, el de subproductes o el de màquines que fan servir, miren com menys quilòmetres hagin de fer. Uh-huh. L'altre dia estàvem en una jornada de la indústria textil en un centre de formació i també es va amb aquesta dinàmica de centres de formació de proximitat, d'indústria de proximitat, de poder treballar amb empreses amb visió local, amb les cadenes de... Un cop havíem fet una globalització en un sentit econòmic massiu, i després de les experiències, no només de la pandèmia, sinó d'algunes reflexions de la resiliència de la nostra indústria i la nostra economia, veiem que té més sentit treballar amb clau més propera, a part té més coherència, perquè estem... El que a vegades nosaltres des de Pimec, per exemple, estem impulsant que hi hagi una penalització per aquell comerç electrònic que porta productes de molt lluny, perquè no està assumint uns costos locals, que sí que està assumint la botiga de Sant Cugat, que intenta oferir el mateix producte, però que ha de suportar uns costos, perquè també contribueix a tota la xarxa que la fa aparentment més cara pel consumidor, però potser globalment no és més car, perquè consumeix menys emissions de moltes coses, genera més en proximitat, contribueix en els impostos locals, i això hem d'intentar posar un valor.
Un dels altres reptes històrics aquí a la comarca i que les empreses reivindiquen també sovint és el tema de la mobilitat. Una de les qüestions que es van plantejar en l'anterior mandat va ser l'anomenat quart cinturó. Cap a on ha d'avançar aquesta qüestió?
Ha d'avançar. El problema que tenim és que fa molt temps que no avança i, a més, ara s'ha saturat i amb la gratuïtat de l'AP7 ja estem vivint i a Sant Cugat sortim a les notícies, malauradament, per col·lapse diari, com Rodalies en un altre sentit, no? Doncs estem parlant de mobilitat de persones, de mobilitat de mercaderies, de mobilitat a nivell empresarial. Per tant, hem de donar resposta, no n'hi ha una única. Sí que algunes d'elles s'han de reforçar, algunes s'han d'actualitzar. És veritat que la via de millor connexió, perquè el nom a vegades, no, si és quart cinturó, si com li diem, molta molèstia, contaminació acústica, contaminació ambiental i dificultats de mobilitat del personal. Llavors hem de donar respostes a cada una de les necessitats en la mesura que es pot. Semblava que ja hi havia un acord fa un temps que va quedar en entredit. Des d'abans de les eleccions catalanes nosaltres hem estat molt impulsors de que en el nou govern que es conformés, i ara que hi ha el mateix color a nivell de molts dels municipis de la comarca, a nivell de la Generalitat de Catalunya i a nivell estatal, no ens podem escudar amb el que moltes vegades aquelles diferències polítiques acaben reflectint en diferències en l'execució de projectes. El mateix president Illa, abans de ser president, l'última trobada que va haver-hi aquí a Sant Cugat amb un dinar empresarial, a una pregunta meva va contestar que seria la segona prioritat després de l'ampliació de l'aeroport. De moment, si no em fallen les dades, no en tenim cap de les dues, però aquesta és una infraestructura clau pel territori. Hi ha moltes actuacions previstes al voltant de la P7 que s'haurien d'executar per facilitar algunes, no estem parlant en aquest cas de grans actuacions, sinó de coses que poden facilitar les sortides de Barberà, diferents accessos i de més. A nivell ferroviari també es parla de, bueno, saps que hi ha dos projectes, dues maneres d'entendre-ho, dos costos diferents. S'haurà de veure no només en clau econòmica, sinó en clau de territori, però les dues ens afecten a Sant Cugat. Si connectem a Barcelona reforçant la línia que ja hi ha o en fem una nova cap a Horta. Això són projectes que són molt a llarg termini i convindria que hi hagués un acord territorial. Per tant, hi ha diferents fronts i nosaltres hi estem treballant.
I Xavier, amb aquesta reelecció i aquest nomenament com a president de PIB Barcelona, què li agradaria, ara que es troba a l'inici d'aquest mandat, què li agradaria deixar fet abans d'acabar el mandat?
No treballo amb objectius de mandat perquè penso que hi ha coses que han d'anar més enllà. Per tant, no tinc un objectiu de quota per arribar d'aquí 4 anys a tal punt. Sí que en aquest camí, nosaltres, com has dit, el Vallès Occidental és un territori molt ric, a nivell econòmic, a nivell de població, és gairebé 1 milió de persones, però també a nivell de teixit d'associacions, entitats, cambres, representació i PIMEC, que estem com a PIMEC a tot Catalunya, som agent social i econòmic més representatiu i tenim aquesta voluntat d'estar a prop, tant sectorial com territorialment. De vegades no hem sabut estar prou a prop i una de les coses per les que jo treballo des de ja fa 2 anys i que vull reforçar en aquest mandat és estar a totes les taules, i és coherent amb el mandat del president Cañete, quan parla del pont de comandament, que hem d'estar allà on es decideixen les coses que afecten les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes, doncs jo a nivell local aconseguir estar més present en taules de desenvolupament local en les que encara no hi estem, tant de temes de polígons com de temes d'innovació, com de temes d'ocupació, com de temes socials, que també són relacionats, com de temes de recerca amb les universitats, i hem d'haver acabat de desplegar aquesta capacitat d'estar, de que si realment siguem... Hem tingut la sort que Sant Cugat sempre ens ha vist com un agent i sempre hem format part de les taules que han obert en diferents àmbits, però, per exemple, amb el projecte d'innovació encara no hi formem part i ja els hi hem reclamat de que hi volem estar. Hem dit, en la següent onada, doncs ja, perfecte, però estarem allà. Doncs aquesta taca, fer-la més present. Per exemple, vam obrir seu a Terrassa, que ja estàvem presents, però d'una forma més discreta, l'any passat, doncs vam presentar i això va ser una cosa de la incorporació meva d'un pla estratègic específic per al que seria la demarcació de Terrassa, que també afecta a la part de Sant Cugat, doncs per tenir una presència singular, pròpia i més destacada, doncs poder desenvolupar aquest objectiu. No tinc un indicador numèric, però sí que està present de forma més important en el territori.
Doncs Xavier Pujol, empresari santcugatenc i president de Pimec del Vallès Occidental i de Pimec Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.